Sense afany de lucre. Un programa del tercer sector, amb Manel Martí.
Molt bona nit a tothom. Dijous, 9 de la nit, ja sabeu, sense afany de lucre. Dintre poc ara hem de dir bona tarda perquè aquest cap de setmana canviem l'hora i s'avançarà el dia i prendrà part de la nit i estarem amb més sol. Sembla que actualment quan fem un tracte amb l'administració de moltes empreses, abans trucaves per telèfon i tenies el contacte humà amb la secretària i tal, no? Però que noto més amb això dels emails, no? Que et diuen, veiem un email, no? I quan l'altra persona vol veure-te massa, pues, diguem-ne que l'email aquell es queda reposant durant molt de temps en aquella bandejilla, no? Sobretot l'administració, no? Jo penso que hauria de donar la cara i més un moment de crisi, no? Estem moltes entitats, les retallades han sigut, jo diria que molt, molt fortes. Algunes penseu que han sigut des de quantitats importants a 0 euros, del 100%, eh? D'altres han sigut del 50%, però hi ha hagut bastantes que han sigut del 100% i no han donat la cara. Jo penso que quan t'explico una cosa l'entens i quan hi ha una situació de crisi nosaltres ho entenem, el qual demanaríem per a mínim que vinguessin i ens ho expliquessin i ens expliquessin una mica els motius, perquè jo penso que amb ells no li han tret el 100% del seu pressupost, i que ens expliqui una mica quines són les entitats que s'ha permès mantindre, si et diuen, jo què sé, que això s'ha mantingut per la infància, doncs correcte, això s'ha mantingut per la gent sense sostre, doncs perfecte, no? És a dir, ho pots arribar a entendre. Però quan et fa una retalla del 100% i que portaves una àrea molt important com la teva programa amb els de com, i l'àrea d'integració global ha desaparegut del tot, eh? No és que, és que actualment a Catalunya penso que molt poca gent està treballant el tema de la integració laboral de persones amb discapacitat física, i estem parlant del 70% d'atur en els discapacitats físiques i en malalts mentals del 95%, no? I, per exemple, en el discapacitat visual, l'àrea cultural també ha quedat a 0 euros, no? És a dir, passar una quantitat important a 0 euros, amb la qual vol dir que a partir d'ara les persones amb discapacitat visual, doncs potser que haurem d'anar a la plaça Catalunya, beure un got d'aigua i tornar cap a casa perquè no podem pràcticament ni agafar un autobús per pagar la despesa que té aquestes entitats, que bàsicament és l'equip de voluntari. Entenem les coses, eh? I ho agraïm, eh? Quan et ve una persona i diu, mira, tu he retallat del tot, tu he fet això, doncs es parla, es comenta, i inclús ho agraeixes perquè veus que aquella persona té interès per tu, té interès per la teva acció, i, bueno, si no es pot fer res més, i són aquests moments que, com vam dir en aquest moment, no estem d'acord amb la política general des d'Europa, Espanya i tot això, no estem d'acord, però, bueno, hi ha aquesta mesins que, com a mínim, podem parlar directament i no que se'ns quedi aquell email que li envies i queda, doncs, 2 o 4 mesos o 6 mesos, perquè hi ha un cas que ha durat fins i tot un any, el paper aguantant, que es truquin i ja et dic que és un tema que jo penso que cal tindre.
Imagine.
versió una mica estranya, perquè avui m'ha posat una versió una mica estranya al Rolando, ja sabeu que és el nostre tècnic. Recordeu que el Rolando està als mandos aquí, els fils, els cables, els botons, eh? La Yasmina Méndez és la productora, també justament els Cisco Bages, que també cada setmana són els encarregats d'invitar els diferents, personalitats, persones que venen a parlar en aquest programa. Em deia l'Enric Lluc, que és un dels nostres invitats. Bona nit, Enric.
Hola, bona nit.
Que el tema Imagine està també en llenguatge de signes.
Sí, senyor, també i en diferents idiomes. Inclús per internet es pot trobar, si poseu Imagine amb llengua de signes o sign language, segons l'idioma, ho veureu en diferents versions.
Bueno, ara dintre una estona ens parlarà Enric Lluc, que és guia intèrpret de signes i està participant també en l'accessibilitat en museus, monuments, etc. També ens acompanya l'Enric Joan Maria Canyés, perdó. Joan Maria, bona nit.
Bona nit.
Ara parlem sobre el tercer sector, no, Joan Maria?
Sobre el que vulguis.
Home, el tema especial teu és el tercer sector, no?
Molt bé.
És el gran sector, ja d'aquest programa, sabeu que aquest programa fa referència sempre a associacions, fundacions, cooperatives, entitats del tercer sector, aquest sector econòmic que està agafant gran embranzida i penso, tinc la teoria que el futur de l'economia podrà anar per aquest cantó. I també la Eva Vicenç, bona nit, Eva.
Bona nit.
Que la primera entrevistem la primera perquè dius que matines moltíssim, no, Eva?
Matino molt, massa.
No sé, imagina't.
Poso els carrers, sóc la que m'aixeco abans per posar els carrers de Barcelona.
A aquella hora encara no estan ni posats, no?
No.
Tu comences a posar
gairebé.
Els pas de peatons i comences a col·locar-ho tot bé, no? Quan surts a primera hora del matí, no? Bueno, comencem amb l'Eva. Com dic, que l'Eva ens té que explicar un tema que m'ha sobtat, no? Que és fer... Explica-ho, Eva, que en principi que la gent sàpiga el que és aquest campionat... És campionat del món, dius?
Sí.
Campionat del món de persones que estan sense sostre.
Exacte.
Explica'ns el que fa... Explica quina fundació sobre aquesta idea i què consisteix això.
Mira, la fundació, la central, diguéssim, la que organitza d'entrada tot el projecte, es diu Homeless World Cup. És una fundació que té seu a Edimburg i que està portada per persones, per periodistes en principi, són els que van idear la cosa, perquè es van donar compte del poder de l'esport, una cosa que tampoc és una cosa sorprenent per nosaltres, no? Tots sabem que l'esport mou masses i que més o menys a tots ens agrada el futbol o algun dels esports el seguim, no? I precisament allà a Edimburg es van donar compte que hi havia moltes persones que estaven dormint al carrer, al igual que a molts altres països i ciutats del món, i van estar com donant voltes a diferents possibilitats que podien trobar per a motivar les persones que estaven al carrer a sortir-ne. Llavors, fent esta mica de suma d'idees del que podia ser el poder de l'esport per canviar vides de persones i la necessitat de fer una acció que tragués a les persones del carrer precisament, van combinar les dues coses i van pensar que es podria crear diferents projectes a nivell mundial o enxarxar-se, o sigui, crear com una xarxa d'entitats a nivell mundial que cadascuna tingués els seus programes durant l'any que servissin per agafar per agafar gent del carrer i per motivar-la a sortir-ne, i llavors una mica com a premi anualment deien, si heu aconseguit una sèrie d'objectius durant l'any, que és deixar de beure, que és tenir unes rutines, que és anar als entrenaments cada dia, les persones que feien com millor la feina durant aquell any, llavors tenien el premi que era representar aquell país amb una Copa Mundial de Futbol, que reunia, va començar sent 18 països i ara l'últim any que va ser, el 2013, l'any passat, van acabar sent 50 països diferents de tot el món.
50 països del món. Perquè, en principi, han de ser persones, suposo que, com deies, ja han de seguir un tractament, que diguem que han començat a sortir una mica del carrer, estan, no sé, aquí tenim, per exemple, la Fundació Arrels, aquí a Catalunya, que és la més coneguda, que fa el procés de que aquestes persones surtin del carrer i comença a portar una vida, diguem-ne, més ordenada, no?
Sí, de fet, els criteris per a poder formar part dels projectes o, com a mínim, per a poder participar a el que és el campionat internacional és que has d'estar com a mínim un any havent sortit del carrer i implicat en certa manera en el projecte. Això vol dir que siguin persones, per exemple, Arrel seria una entitat que formaria part d'aquesta xarxa perfectament. Aquí a Catalunya no hi ha, però hi ha una a Madrid que es diu Fundació Rais, no sé si coneixeu o sona, però també està treballant en temes de reinserció i justament ells són els partners de la Homeless World Cup a Espanya.
Perquè, en principi, això inclús, com dius, pot servir com a teràpia, perquè moltes d'aquestes persones són persones exdrogadictes, persones que surten de l'alcoholisme, persones que moltes d'elles tenen malalties mentals. També els serveix, com com deies, una mica com a teràpia, no? Com a reforç a la seva rehabilitació.
Sí, sí, sí. Hi ha persones que venen amb... O sigui, cada país també és veritat que el tema del sense sostrisme és molt diferent. O sigui, hi ha països com, a, per exemple, Brasil o com a Àfrica, en la que les persones sense sostre són molt més joves o almenys són molt més joves en general que, per exemple, gent europea fins fa poc. Ara estan canviant molt les tendències, malauradament. Però sí que és veritat que cada país tenen com una definició diferent de lo que significa això, no? I també és veritat que cada persona té un passat o unes problemàtiques diferents. O sigui, arriben a ser sense sostre per uns motius molt diferents un de l'altre. Sí que és veritat que hi ha molts d'ells que tenen problemes mentals, problemes amb l'alcohol, problemes amb les drogues, i molts dels projectes, per no dir tots, tenen no només una persona que els hi treballa la part física per a fer l'entrenament del futbol, per preparar-los per a jugar i tot això, sinó que ja sempre tenen psicòlegs i persones que els ajuden també amb el tema psicològic.
I el finançament d'aquest campionat, que va a càrrec aquesta Fundació d'Edimburg, també no sé d'on surt, perquè això deu costar els traslladaments, el tema dels hotels, allò dels dies que dura la pernoctació d'aquestes persones al lloc on es fa el campionat, no?
Sí, o sigui, el finançament durant l'any va directament relacionat amb la entitat que organitza a nivell de país. O sigui, cada país es busca la seva finançació privada, pública, o sigui, al igual que qualsevol ONG o entitat d'aquí es pot demanar o es pot acollir a subvencions o donacions o, bueno, a nivell econòmic s'intenten solventar-se la seva feina anual. Després, el que sí que cada entitat nacional el que fa és pagar els desplaçaments al lloc on te toqui. O sigui, aquest any, per exemple, es farà a Santiago de Chile, doncs, cada entitat ha d'aconseguir-se el finançament de les 10 persones que viatgen per delegació. Mm-hmm. Llavors, la Homeless World Cup el que fa és aconseguir, o sigui, oferir suport a alguns projectes tipus africans que no poden ni tan sols aconseguir-se aquests viatges o aquests visats que necessiten o ajudar a fer tràmits. I llavors el país que és el que acull el torneig cada any és el que ofereix l'allotjament, el menjar i una sèrie de bueno, les comoditats que puguin tenir tots els jugadors durant la setmana que juga el torneig.
I això, el campionat mundial de futbol, dels normals, diguem, a nivell de jugadors professionals, això es fa cada 4 anys, aquest campionat cada quant temps es fa, pràcticament?
Es fa cada any.
Cada any?
Cada any. Canvien la ciutat, o sigui, fan com un... O sigui, és una mica el mateix sistema que puguem tindre al cap en una World Cup, no? En un mundial normal. O sigui, el que fa cada projecte és fer com... Presenten com un projecte també, de veure com està funcionant, quines són econòmicament les seves possibilitats. Llavors, ells entren en una sèrie de criteris i s'estableix quin és el país que s'ho queda, diguéssim. I cada any es fa en una ciutat diferent.
Si això va molt més a dalt i passa de 50 a 78 hores, caldrà fer també el mateix que fer prèvies i tot això, no? Però no un campionat d'aquest.
Fer seleccions.
Vagin preseleccions i tot això.
Fan seleccions. Per exemple, a Mèxic és molt curiós, perquè a Mèxic és un dels països on té els projectes que estan realitzant, o sigui, engloben molt més nombre de persones i fan com un torneig nacional que dura, jo diria que són 6 mesos de selecció, perquè, clar... Si estàs treballant, no sé si treballen amb 150.000 persones, has d'arribar a tenir-ne 8. Però clar, les que viatgen finalment a fer això, però llavors ells es munten els seus propis sistemes i tornejos interns, nacionals, etc., perquè també tothom tingui la seva representativitat i el seu premi una mica. No?
I per saber-ho, qui és l'actual campió del món?
L'actual campió del món és Brasil.
Brasil, bueno, quasi sí.
Han repetit. Però és curiós perquè han guanyat 2 anys el Brasil, o sigui, dels 10 anys que té la Homeless World Cup d'història, ha guanyat 2 anys Brasil, però ha guanyat 2 anys Escòcia. Però Escòcia sí que té, amb ells sí que se'ls deixa tenir selecció nacional.
I què juga, Espanya?
Espanya, sí.
Ahir no podem tindre selecció als catalans, com estem reivindicant altres jocs?
Sembla ser que no. Tampoc. Que no pot ser perquè la FIFA no reconeix. O sigui, la Homeless World Cup hi participen els projectes o els països que estan reconeguts a la FIFA. I en aquest cas, Catalunya, sembla ser que encara no ens accepten.
No ens accepten. No. I deu haver anècdotes molt guapes, no? És a dir, tu has participat en un d'aquests campionats perquè la convivència entre gent de tots els països és una situació molt maca en tot allò.
Sí, sí. La veritat és que és molt sorprenent perquè d'entrada, quan coneixes el projecte, penses com pot ser que gent així, sense sostre, tens una imatge precreada, no? Vull dir, te pots imaginar una situació una mica difícil, gent amb moltes problemàtiques que es troben i penses, ostres, són gent que han viscut situacions realment dures a la seva vida, no? I penses que acabarà sent com una trobada de situacions molt complicades que potser no saps ben bé com gestionar, no? Molts sentiments, és molt intens. Però aprens tantes coses de les persones que coneixes, o sigui, és el que us deia, no? Cada país té el tema del sensesostrisme es tracta molt diferent i persones amb un passat realment tan diferent una de l'altra que veus que creen realment molta pinya, no? Que uns als altres se donen molt de suport, que ja no és només el fet de que tu arribes a representar el país i a fer-te aquesta, no? O sigui, l'autoestima que et creix moltíssim perquè estàs allí fent una representació, no? De lo que tens. Realment es creen moltes amistats.
És que a l'escola ja també tenim aquí el director de la càtedra, bueno, de la càtedra de la Pau, de la Pompeu Fabra, i ens explicava que un exemple d'un barri de Barcelona que a través de la lucha de grecorromana, no?, d'un barri que era molt, molt conflictiu, els nanos han après la disciplina i la superació i l'autoestimació i els resultats són espectaculars. El barri té una transformació total, l'ambient ha millorat moltíssim, l'escola millor, amb la qual a través de l'esport es aconsegueixen fites realment que en altres tècniques no es aconsegueixen.
Sí. S'han fet molts estudis, perquè clar, o sigui, d'entrada el projecte és com molt llaminer, no? Perquè penses, ostres, és un tema que realment... Bueno, te crida l'atenció el fet de saber si funciona, no? Perquè penses, ostres, estàs movent molta gent, estàs intentant crear una xarxa molt àmplia i que arribis a molta més gent cada vegada, però realment el que importa és que tingui un impacte, o sigui que realment una vegada la gent ha participat en algun dels tornejos o ha estat vinculat amb el projecte, realment quin és el canvi que aporta. I els estudis han dit que entre el 70 i el 80% de les persones que ja han estat posades han fet un canvi. O sigui, un canvi que significa des de retrobar-se amb la família, perquè moltes de les persones potser s'hi han separat per algun motiu X, altres persones han trobat feina, altres persones s'han motivat, o sigui, feina que normalment tampoc potser no és anar a trobar una feina d'un dia per l'altre, però potser entren a través de programes de formació de l'Ajuntament o programes de reinserció d'entitats públiques del municipi, d'on siguin, de la ciutat d'on siguin. Hi ha altres que s'animen molt, llavors volen ells també vincular-se amb el tema de l'esport, volen convertir-se en entrenadors d'altres persones i ajudar altres persones que també coneixen que estan en una situació semblant. O sigui, que realment l'impacte és real, no? O sigui, que s'ha demostrat amb casos de persones que han estat al carrer. En el cas d'Escòcia, per exemple, un dels nois que havia jugat representant Escòcia el 2007 està ara portant, és el director del projecte d'Escòcia i està realment treballant, estan oferint un suport a més de 5.000 persones només a Escòcia i estan fent una feina super, super positiva i ajudant a moltíssima gent.
I en algun dels països, els mitjans, quan es celebra en un país, els mitjans de comunicació responen, hi ha resposta, diguem-ne, dels mitjans de comunicació, i la gent comença, perquè molts d'aquests esports, per exemple, ara mateix les persones sordes, m'ho comentava després Enric, em sembla que hi ha uns campionats mundials també persones sordes, no?
Sí,
Enric?
Hi ha unes olimpiades sordes.
Unes olimpiades sordes.
Olímpics, i també es fan cada 4 anys, sí. I a diferents parts del món, i no té aquest ressò amb els mitjans de la comunicació, amb els medis, per exemple.
Yeah, però, en principi, això també és un mitjà de donar, sentir-se a nivell de donar a conèixer la problemàtica.
Exactament.
Perquè, en principi, una persona sorda doncs, pràcticament podia participar en moltes competicions i, de fet, es fa mesclat amb persones oients perfectament. Hi ha resposta dels mitjans de comunicació? Es televisen els partits? Es pot arribar a aquesta situació?
Sí, o sigui, els últims 2 anys, a l'edició de Mèxic, per exemple, es van poder veure tots els partits en streaming. I sí que hi va haver molta pujada a través de clar, cada país de tot el món té certa curiositat per veure què fa el seu país, no? A veure com... Però sí que és veritat que és... o sigui, vosaltres, jo no sé si ara us puc fer aquesta pregunta indiscreta, però jo no sé si havíeu sentit mai a parlar de la Homeless World Cup.
No,
i veig que no tots. Llavors, realment, l'impacte que té a nivell de mitjans és més o menys... O sigui, té un cert impacte. O sigui,
però això no et preocupis, Eva, que em sembla que avui en dia encara la gent no coneix una noia que ha estat... Bueno, ara no competeix, em sembla que està quasi 20 anys sent campiona del món de totes les competicions de 100 i 200 metres llissos d'esport per a persones cegues, no? Que és la Purificació en Santa Marta, que en principi ningú la coneixia. I, bueno, és el tema de que l'esport pues, coneixes molt els esportistes d'èlite, però altres coses que poden ser més implicants, evidentment, no responen. Però seria bo que un dels països que vagi pues, una mica entrar en cada país, no?
Sí, no, els països en els que acostuma a ser la seu, la que acull normalment els tornejos, sí que funciona. O sigui, l'any que jo vaig estar, per exemple, a París, jo he estat a París i a Rio de Janeiro, i l'hem passat a Polònia. El de Polònia va ser molt fluix, però sí que és veritat que el de París i el de Rio de Janeiro va tenir un impacte brutal a nivell local, estic parlant. Després, a nivell de fora, o sigui, nosaltres, com, jo precisament estava a comunicació, o sigui, jo estava portant el departament de comunicació, i una de les feines més difícils que tens és la d'arribar a certs escritoris de mitjans de comunicació, sigui d'on sigui. O sigui, jo per l'idioma doncs, podria parlar amb mitjans d'aquí, amb mitjans de Sud-amèrica, i amb, et mous una mica amb els idiomes que pots, no? O sigui, intentes arribar al màxim de gent. No sempre ho aconsegueixes, però sí que és veritat que té un cert impacte, sobretot els que guanyen, perquè al final... O sigui, vam tenir, per exemple, a Xile el seguiment i les felicitacions. Xile sempre acaba quedant segon, pobret. Sempre són Xile, Brasil, Mèxic, els tres que es competeixen. I Xile, que van quedar pues, semifinalistes i van quedar en segona posició l'any passat, van rebre la felicitació de la presidenta en aquell moment. No?
I, bueno, això suposo que a Barcelona estem a l'oro ja, no? Estem a punt, no? Perquè això nosaltres estem molt per aquestes coses, no?
Pues, mira, ara que dius això, no sé si és... Bueno, vam estar pensant, la veritat és que, sobretot des que vaig tornar d'Edimburg, es va estar plantejant la possibilitat de fer alguna cosa aquí. Perquè, bueno, vam estar pues, això, no? Parlant amb gent d'arrels i parlant amb entitats que estaven... Perquè ja existeix una lliga de futbol aquí a Catalunya amb persones sense sostre, que és una cosa ben curiosa, que també vaig descobrir havent tornat d'allà. Sí que hi ha possibilitat de fer coses, o sigui, aquí també tenim un problema amb persones que viuen al carrer i és un... Per què no?
Però si els Jocs Olímpics, diem, els discapacitats, que va ser el gran boom, la gran revolució en el camp de les discapacitats, perquè des d'aleshores ha canviat totalment la nostra ciutat, perquè es va fer la Via Olímpica accessible, es va fer els estadis accessibles, no? I això s'ha embrincat entre dintre de moltes mentalitats de molts responsables de l'administració pública i també de privada, no? Pues una altra cosa, però aquesta em seria genial que també hi hagués aquesta oportunitat d'entrar en aquestes persones i que les solucions es mantinguin, no? Perquè en principi són persones que ara mateix poden refer la seva vida, perquè hi ha molts exemples d'aquests casos.
Sí, i vaig estar parlant amb una persona que està treballant a Rals i ens explicava com funciona realment. És un petit, molt petit projecte el que porten amb persones sense sostre en futbol, no? Però tenen un mini equip. I justament en una de les reunions vam coincidir amb l'equip que sortien a entrenar. Jo no havia vist unes persones més motivades en aquell... O sigui, realment veure'ls amb aquella il·lusió de sortir i de saber que tenen un partit per endavant i que han de defensar la samarreta, perquè jugaven com entre diverses entitats de Barcelona on hi havia, o sigui, que treballaven el problema, no? I sortien amb una motivació, realment és que et transmetien aquelles ganes de veure'ls, no? De dir...
Bueno, pues, Eva, feina guapa, no? També?
Sí, molt bé, molt bé.
Bueno, també he passat per aquí perquè Eva passa fa diversos anys a Rels, que ens explica tota la tasca que fan des de que agafen aquests companys que s'hi troben pues, moltes vegades els caixers automàtics, no? Els que estaven pues, pràcticament dormint al carrer, no? Com fan per intentar portar-los fins a ells, des quan arriben amb ells, com intenten rehabilitar-los, intentar que comencin una nova vida, un horari i tot allò, no? Que és una feina ben interessant. Per persones que per un motiu o un altre, doncs, com deies abans, doncs, cau en aquesta situació de trobar-se tan sols, perquè la soledat deu ser molt important en aquests casos, no? Sí. La soledat de tothom els deixa, no?
Tenen, o sigui, jo penso, moltes de les persones compartien això, no? O sigui, que són persones que tenen una inseguretat molt gran en si mateixes, confiança zero en si mateixes.
Una autoestima això baixíssima.
Sí, o sigui, una autoestima molt baixa, que se senten molt soles, és veritat, perquè al moment en què entres en una situació així... I és curiós, perquè també te dones compte, estant a dintre del projecte i amb la gent que coneixes, sabent una mica les seves històries, que tothom hi podem caure. O sigui,
no, és... Bueno, és una situació econòmica que et pot vindre, una situació de malaltia, perquè en principi sí. No estem tots exents de que bueno, l'esquizofrènia, altres malalties, pues, moltes vegades apareix un moment determinat i, per desgràcia, molta gent comença a abandonar aquell moment, perquè jo conec malalts mentals que en un moment d'aparèixer malaltia pues, comença a abandonar la gent, s'hi van trobant sols, no? I depèn de la situació econòmica pues, pots caure, evidentment, en aquesta situació. Pues vinga, Eva... A continuar fent feina guapa, això realment... Bueno, notícies que... Jo segur que dius que nosaltres, que som persones que estem dins del tercer sector, no ho sabien, amb la qual cosa els nostres oients tampoc no deurien tindre ni idea que aquest campionat del món, pues que n'arribi cap a Barcelona, pues tot cap allà, que ho facin a Sant Jordi o ho facin al camp del Barça, si pot ser, un petit camp que és futbol 7, suposo, fot pet,
És un format petit de futbol 4, no, precisament.
Bueno, abans que fem el Camp Nou, farem allà el partidet, això pares amb l'alcalde, el Trias, li diu, escolta, una cosa guapa que tenim per fer, que és ajudar aquesta gent, i aviam xupem. Moltes gràcies a Eva.
Gràcies a vosaltres.
I a dormir, perquè demà
aixecar-se aviat. Bona nit a tots.
Bona nit a tots.
Adéu.
Associació Discapacitat Visual Catalunya. Veu B2-B3. Som l'única entitat a Catalunya que atén globalment les persones cegues i amb discapacitat visual. Treballem en favor de la seva integració social, psicològica, rehabilitació bàsica, formació tiflotecnològica, integració laboral i educacional i l'animació sociocultural. Reivindiquem els drets del col·lectiu a casa nostra i al tercer món, alhora que impulsem la investigació científica. Associació Discapacitat Visual Catalunya. www.bu-b2b3.org. Telèfon 93 447 0404.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries as a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. And his mama cries.
Avui està nostàlgic Rolando, eh? Elvis Presley, el rei, el gran, eh? Elvis Presley, cançons de rock, cançons lentites, cançons balades, un senyor que va ser un tot un gran monstre de la música dels anys 50, més o menys, 60. Josep Maria, bona nit, una altra vegada.
Hola, bona nit.
Josep Maria, fa molts anys que ens coneixem, déu-n'hi-do, no, Josep Maria?
I tant. Més de 10.
Més.
I tant, tu, una dècada és molt.
Eres gerent de l'Incavol.
Sí.
Estaves com els... Tu deuries ser l'època dels objectors, no, quasi?
A mi em va enganxar el tancament de la prestació social subsidiatòria, perquè jo vaig estar a l'Incavol com a coordinador. Vaig estar de coordinador de l'Incavol a la primera fase quan es va crear, els primers 4 anys, després vaig marxar a fer altra activitat i després vaig tornar-hi com a director al moment en què va coincidir amb el tancament de la PSS. I com que des de l'Incavol, en aquesta fase final es gestionava el tema de l'objecció, em va tocar el tancament de l'objecció.
Perquè, en principi, en aquella època estaves una mica com a polític, no? Perquè per ser aquest càrrec que ja està una mica en política, no? Era un càrrec tècnic.
Era una situació interessant, deixa'm que t'ho plantegi així, perquè pel fet de ser un alt càrrec, o sigui, clar, era càrrec polític, pel fet de ser alt càrrec, però donat que era un organisme d'aquestes característiques de foment del voluntariat, de l'associacionisme, del tercer sector, es considerava que la persona que hi hagués a capdavant havia de ser una persona que fos, en aquest cas, i més sent un organisme autònom, que havia de ser una persona de consens del propi sector. Aleshores, el mecanisme era un concurs públic en el qual es podia presentar qui volgués, i qui ho elegia era un consell rector en el qual hi havia representada diferents departaments de la Generalitat, però també entitats socials, com Creu Roja, Càritas, Federació de Voluntariat Social, de manera que la Generalitat tenia majoria, cosa que és normal, perquè per fet de ser un alt càrrec és normal que la Generalitat, per tant, d'alguna manera era determinant, però clar, no tindria sentit que es fes, diguem-ne, només amb els vots d'una banda i no de l'altra, amb la qual cosa obligava a que la persona, malgrat que es presentés per concurs públic, però hagués de ser una persona de consens.
Perquè el teu antecessor sí que han tingut una trajectòria política molt important, perquè abans que tu vas estar al Claries,
bueno, sí, abans meu, Claries
i just Jordi davant del Jordi Turull, que és el portaveu de Convergència. Exacte. En el Parlament de Catalunya. I tu des d'aleshores has estat treballant el tema de RCC, la famosa Revolució Social Corporativa, empresarial, tercer sector, tens un diari, em sembla, una revista que vas enviant de tant en tant. Explica'ns una mica quina és la teva feina, quin canvi vas agafar i quin estàs portant ara mateix.
A veure, jo de fet sempre he estat treballant en el sector social, en el sector públic i en el sector privat. La cosa crec que és molt enriquidora, poder anar passant d'un lloc a l'altre, i cada vegada hi ha més gent que va passant d'un lloc a l'altre, i crec que això és molt enriquidor, no quedar-se només en un sol sector, perquè cada vegada hi ha més coses que poden ser comunes. O sigui, el fet que un tingui ànim de lucre o l'altre no, hi ha moltes coses que cada vegada, tant en la gestió d'una organització com en alguns objectius, hi ha moltes coses en comú i és interessant poder hibridar. En el meu cas, jo personalment dic que he estat treballant en diferents llocs, però sempre hi ha hagut un esperit de servei públic, de tenir uns principis en quant al que és les necessitats de la societat, ja siguin socials, ambientals, comunitàries, culturals, etc. I això ho he anat portant a terme des de diferents llocs. Ja saps que he estat molts anys treballant en el sector social, també en el sector públic, tant en un nivell tècnic com en un nivell polític, i ara en aquest moment, ja en diferents moments havia estat treballant com a consultor, inicialment més orientat a sector social, a entitats no lucratives, també sector públic, i en aquest moment, des de fa 10 anys, i també una mica abans també, orientat a qualsevol tipus d'organització, preferentment a empresa privada, però tant en el meu dia a dia tant puc estar en una gran empresa com en una pime, com en una microempresa, com en una entitat social no lucrativa, com en una administració pública. És a dir, que treballo, i això per mi és un tema molt important. Ho faig així perquè vull fer-ho així, perquè crec que per mi és important per tenir aquesta química de treballar el tema en qualsevol tipus d'organització. Evidentment em guanyaria la vida molt millor si només treballes per gran empresa, però vull treballar per tota mena d'organitzacions. I això em permet treballar a fons amb el sentit de la gestió de la responsabilitat social en qualsevol organització.
Deies que molta gent està passant del sector públic o sector privat al tercer sector, però en la formació més a la universitat no es contempla, només hi ha màster i postgrau pràcticament, perquè no es fan dintre la mateixa carrera econòmica, etcètera, no es fan estudis de tercer sector pràcticament, no?
No, en general, clar, tots els estudis els hi costa d'integrar tot el que és el coneixement o els casos, fins i tot, o reflexions que vagin més enllà del sector empresarial típic. És a dir, introduir... Mira, per posar un exemple, en aquest moment des de la Generalitat i des de la Federació de Cooperatives s'està fent un pla molt ambiciós de foment de l'economia social. Cooperatives i altres figures del món de l'economia social. Clar, una de les qüestions concretes, si vols, entre moltes altres, però que s'està fent, és precisament intentar que col·legis professionals, a escoles de negoci, etc., incorporin en les seves activitats, en la seva acció docent, incorporin el coneixement, en aquest cas, de cooperatives o altres organitzacions de l'economia social. Clar, si això no s'integra amb tota normalitat, després el dia de demà, quan una persona ha de crear una organització, una empresa o que sigui, només agafa els models clàssics, amb tot el que hi ha només darrere d'una figura jurídica, normalment també hi ha tot un model cultural determinat, no? Per tant, sí que tens tota la raó que això s'hauria d'anar integrant amb tota normalitat dintre de la formació acadèmica.
En el teu temps, encara, me'n recordo, es va començar a fer intents de fer amb persones de fundraising, aquesta paraula que venia d'Estats Units o així, no?
Sí.
No ha quallat del tot a Catalunya encara, no?
Home, el fundraising, clar, és un concepte que ens ve dels Estats Units o del món anglosaxó, i que sí que és veritat, a veure, que respon a una lògica que en aquí moltes entitats s'han hagut d'anar professionalitzant, i això és així, de fet des de l'any 85, per dir un moment en què el moviment social organitzat es va començar a desenvolupar d'una manera important, és a dir, després del franquisme, diguem-ne, inicialment tot era molt voluntarisme. A partir del 85, per situar un any en concret, va ser un moment en què el moviment associatiu, el tercer sector, es va començar a iniciar aquest procés de professionalització, de fer-se gran, d'incorporar molt voluntariat, és a dir, es va començar a fer-se gran. Sí que és veritat que la relació amb el món empresarial social era encara molt aquesta visió de dir, bueno, nosaltres ja que treballem sense cobrar res, si som voluntaris o si som directius, o ja que ho fem per l'interès comú, doncs gairebé com si tothom tingués l'obligació moral de donar-los diners. Clar, això pot tenir, diguem-ne, una legitimació moral, per dir-ho així, però hi ha un moment en què, clar, hi ha moltes entitats demanant i les empreses, doncs, bueno, les que poden donar donen i hi ha moltes que podrien donar i no donen, però hi ha un moment en què és evident que això s'ha de professionalitzar. Quan dic professionalitzar, no em refereixo que hi hagi gent que visqui d'això d'aquí, sinó que em refereixo al sentit de dir que no n'hi ha prou amb anar a parar la mà, sinó que d'alguna manera, i cada vegada més, i és en el que estem avui dia, ha d'haver-hi uns espais de col·laboració. I col·laboració vol dir que no n'hi ha prou amb la transferència econòmica, de jo et dono això d'aquí a canvi de que surti el meu logotip, sinó què puc fer jo per tu, què pots fer tu per mi. I per tant, com jo, com a empresa, puc ajudar-te, no només per donar-te diners per fer uns pous a l'Àfrica, sinó com puc ajudar-te a gestionar millor la teva organització. O tu com a entitat, com pots ajudar-me a mi a gestionar millor els valors de la meva empresa. Per tant, això és una dinàmica que no té res a veure amb... Ja estem parlant d'aliances estratègiques que no tenen res a veure amb els models clàssics de preparar un dossier ben maco i anar a veure si jo conec el director general perquè el meu pare no sé què era... Clar, això ha passat a la història, evidentment que encara pot funcionar, però estem en un altre, en un altre estadi. I és aquí on la responsabilitat social acaba agafant molta importància.
Però, Josep Maria, al principi ens vam basar molt en la subvenció pública, no? Totes les entitats, algunes tenen el 80% i de privat molt poc, no? Però a Catalunya, suposo per motius que no hi ha hagut prou reforç fiscal, les entitats no m'ha agafat tanta força, perquè ara mateix amb la crisi ho estan patint massa, no, ara mateix?
Bé, perquè sempre havíem dit, ho dèiem molt, però potser no ens ho creiem prou o no vam fer l'esforç en el seu moment, que, a veure, el que ara diré, depèn del tipus d'entitat, depèn de si ets social, cultural, o sigui, depèn de moltes coses, estic ara fent una generalització, però el normal seria tendir els tres terços, o sigui, que una entitat tingui capacitat d'autofinançar-se en una tercera part de finançament públic i una tercera part de finançament privat o donació. Això seria l'ideal per garantir la sostenibilitat del projecte en quant a viabilitat i en quant fins i tot, no només hi ha econòmic, sinó que si darrere tens aquesta capacitat vol dir que ets més sostenible, vol dir que tens més capacitat de generar confiança en diferents entorns, en diferents agents. Evidentment és diferent cada organització. Hi ha organitzacions que no tenen capacitat per generar diners propis, diguem-ne. Per tant, això depèn de cadascú. Però aquí sí que hi hauria d'haver hagut aquesta tendència a intentar diversificar el finançament. I això és el que no s'ha fet. I, clar, arriba la crisi i hi ha moltes entitats, a veure, dit sigui amb molt respecte perquè me les aprecio molt i realment és una autèntica desgràcia que està passant en moltes entitats, però amb algunes els ha enganxat allò que es diu vulgarment amb el pixat al ventre, perquè no estaven prou preparades com, clar, no dic per sobreviure una crisi com aquesta, perquè realment ha sigut molt dura i ja se sent molt dura, però no estaven preparades per trobar-se fins i tot amb una crisi que hagués estat menor, perquè estaven acostumades a viure permanentment de la subvenció. És més, això comportava fins i tot, i permeteu-me ara, a veure, estem parlant aquí també amb gent del sector i per tant permeteu-me també que sigui una mica crític, no? Parlant, jo he estat a dintre i per tant a vegades podia provocar certes disfuncions, no? En el sentit que quan una entitat només viu de les subvencions, doncs mira, ara quina subvenció hi ha? Aquesta d'aquí, doncs ara anem a fer projectes per aquesta subvenció o ara per aquella altra subvenció, i finalment arriba un moment que perds la noció de què és la teva pròpia missió i de què és el teu projecte i acabes per tant sempre mirant de treballar en funció de les subvencions que hi ha. Si voleu que dic ara és una cosa molt concreta, però ho dic com per fer una reflexió sobre de quina manera a vegades hem caigut en un excés de dependre del que altres han fet per nosaltres.
Però algo de fa és... L'altre dia vaig entrevistar el Ricard López, el president de l'Associació de Sordociega Catalana, i em deia que a Escòcia, que evidentment té una tradició democràtica, tot el que vulgui, molt més antiga que nosaltres, inclús molt anterior, em deia que l'Associació de Sordociega Escocesa, que la població d'Escòcia i la Catalunya és bastant semblant i una situació de transferència deu ser diferent, però parlava que aquesta entitat té un pressupost de quasi 30 i pico milions d'euros i tenia 1.000 treballadors i que s'havia fet una detecció de sordociega de la mitja mundial un 140 i pico per cent. Vol dir que l'estadística de sordociega a Escòcia és molt més alta perquè s'han descobert molta més gent amb sordociega. Ell em deia, jo aquí a Catalunya, després de 20 anys treballant, i és un tio que et puc dir que s'ho ha currat molt perquè té una filla afectada de sordociega, és un tio que ha estat tota sa vida treballant a la caixa pel matí i per la tarda des de les 3 fins a les 10 a les 11 de la nit treballant. Dic, tinc un pressupost de 70.000 euros i un sol professional. Això com pot ser? És a dir, i no és, jo penso que no és mala gestió ni que ni que ens avés. Jo penso que deu haver alguna més, recursos públics o no prou, no sé, recursament fiscal.
En el cas d'Escòcia que comentes, desconec quina part tenen de finançament públic, privat, ho desconec absolutament, però, clar, realment, amb el, vist des d'ara i de tot el que hem passat, el que és evident és que no podríem pretendre, és a dir, a veure, tant de bo que l'estat del benestar el puguem reforçar un cop sortim de la crisi. Tant de bo, fent els ajustaments necessaris, perquè no creï disfuncions, però tant de bo que el puguem mantenir i reforçar. Ara bé, aquest reforçament, el que no pot pretendre és que quan algú crea una associació, una entitat, un projecte, ho faci pensant estrictament només en el sector públic. Aleshores, aquí sí que hi ha un tema cultural que és culpa de tots, també de la pròpia administració que ens ha mal acostumat, és culpa de tothom, però que en el món anglosaxó és molt diferent. En el món anglosaxó tothom té clar que si tu fas un projecte, aquest projecte depèn de tu i ets tu que t'has de buscar les garrofes. I en el sector públic has de mirar si té sentit que entre tots els ciutadans, que som el sector públic, diguem-ne, ho complementem, o paguem, o fem el que sigui. Clar, aquí, això de quins falta? I als Estats Units, o en el món anglosaxó, no només hi ha aquesta cultura d'anar, de sortir, sinó que la gent, la ciutadania, les empreses, ja tenen major receptivitat, i a més, última cosa, perdona, hi ha un marc legal que afavoreix el mecenatge i les donacions, cosa que és absolutament a les antípodes del que passa a l'estat espanyol.
És el que dèiem, però ara mateix, tu veus els percentatges d'associacionisme en aquests països que deies, i en Espanya o Catalunya, en aquest cas, no? Però és brutal, perquè estan parlant de xifres de 60-70%, i aquí a Espanya estan parlant d'un 8-10% d'associacionisme. És a dir, aquí a Catalunya, per exemple, resulta que un senyor té el seu parc, té Alzheimer, i no pertany a cap entitat del sector seu que li afecta de forma directa. O, per exemple, persones seques o amb baixa visió, que és el meu col·lectiu, que no està amb el col·lectiu teu que lluita per la investigació, per la lluita del tercer món, per la qualitat de vida dels que estan aquí a Catalunya, tot això no ho fan?
Clar, perquè la gent, al final, entre tots, hem generat una cultura de dir a mi qui m'ha de resoldre el meu problema és l'administració, per tant, jo per què he d'anar aquí amb aquesta colla, amb aquesta associació i de pagar una quota, si qui m'ho ha de resoldre és l'administració? I el que hem d'entendre és que fer aquests plantejaments com el que estem fent ara aquí o que estic fent ara jo, no vol dir anar en contra de les obligacions del sector públic, no vol dir anar en contra d'unes polítiques socials potents, però complementàriament ha d'haver-hi una vertebració de la societat precisament per ser capaç fins i tot de reivindicar que el sector públic faci el que ha de fer. Però aquí hem generat aquesta cultura de dependència del sector públic, que, com si fos allò, el pare estat, la mare administració que ens ho ha de fer tot. Això és un error des del punt de vista d'una societat forta i democràtica.
Però també cal demanar que el que deies, la part fiscal, i del propi govern, que doni facilitats a les empreses particulars perquè hi hagi una devaluació prou, perquè a més d'estar fi a l'activitat de l'associació, a més tinguis motivacions econòmiques per pertànyer.
Evidentment. El que passa en el món civilitzat, pràcticament, és que a tot el món, i és evident que als Estats Units i al món anglosaxó, potser molt més, però a tot arreu les polítiques fiscals intenten que la societat, les empreses, els ciutadans, els contribuents, facin aportacions de manera solidària en temes culturals, socials, el que sigui, i que això s'ho puguin desgravar en un tant per cent el que sigui. En el cas de l'estat espanyol, sí que hi ha una llei de mecenatge, però és una llei que està clarament concebuda des de la desconfiança cap al contribuent. És una llei que està pensada per dir, bueno, l'hem de fer perquè toca fer-la, però vés a saber aquests ciutadans que són tan dolents i perversos com utilitzaran això del mecenatge per no pagar el que han de pagar a l'Estat. O sigui, està feta des de la desconfiança. Clar, i és una llei, per tant, que no l'afavoreix el mecenatge. És una llei que pràcticament el castiga perquè les desgravacions que hi ha són molt poques i perquè, clar, fixa-t'hi ara tu que, per exemple, diguéssim, mira, cada ciutadà té dret a desgravar-se, posem per cas una quantitat que no sigui massa gran, 150 euros. Tu imagina que cada ciutadà pogués desgravar-se 150 euros, que no és gaire, al 100% que tu el donessis a una entitat. Vol dir que, aleshores, qualsevol ciutadà pogués donar 150 euros, que vol dir que no ho pagaria gent, sinó directament amb una entitat. Fixa't que això d'aquí...
Bueno, són 20 i pico milions, són 2.000 milions d'euros per repartir en el tercer sector.
Sí.
Però això ja es va parlar als anys 90 i poc, sí, amb el Miquel Roca, que ens va juntar la Fundació Tàpies, me'n recordo.
Fa anys, això.
I una, a part de que en aquella època em sembla que ja es parlava del tema de l'eliminació del servei militar i tot això, però una de les coses que va plantejar era la substitució del servei militar per una obligatorietat de cada ciutadà espanyol. Jo defensava aquesta postura, que cada ciutadà espanyol tenia que dedicar unes hores a la seva vida sense tocar-hi els estudis ni la feina a l'obra a tema social, no? Ajuda social, no? I el tema aquest dels... Ell parlava de 100 euros, no? En aquella època no sé si eren 5.000 pessetes o així parlava en aquella època, o 10.000, sí. Me'n recordo. Clar, és que és això, no? Que diguin el lloc del 0,7 aquest, per exemple, d'església, que mirem, sostien primeres pessetes, 100 primers euros, vostè ho distribueix a qui vol, no perdre res, és igual, paga l'estat, i les empreses el mateix.
Però ara has dit una cosa important. Has parlat d'això de l'IRPF del 0,7%, etc. Això que estem dient, que estem proposant, no només faria que les entitats tinguessin unes aportacions directes al ciutadà. Hi ha un altre efecte que és enorme. Vol dir que les entitats, en lloc d'estar preparant documents per presentar-se a subvencions públiques, l'associació de veïns estaria sortint al carrer a parlar amb els veïns, perquè sap que cada veí tindria la possibilitat de donar 150 euros en aquella associació, clar, de veïns. Clar. Amb la qual cosa, les entitats deixarien de fer una feina purament, a vegades, burocràtica per demanar subvencions i passarien a trepitjar el carrer. I d'altra banda, les grans federacions, que és el que t'ho dic, clar, quan l'Estat controla aquestes donacions que fem als ciutadans de l'IRPF, clar, això en teoria va per activitat social, però no ens enganyem. És a dir, aquí, cada vegada més, l'Estat ha tingut una política centralista en contra de sentències del Tribunal Constitucional que deien que aquests diners havien d'anar a les comunitats autònomes, per tant, en contra reiteradament de sentències del Tribunal que l'Estat espanyol incompleix, i no només això d'aquí, no només incompleix la llei, sinó que a més aquests diners els destina a grans entitats contra les quals no tinc res en contra, però que acaben destinant una gran part d'aquests diners que haurien d'anar per acció social a estructures federatives i, per tant, no arriben a les entitats de base.
Això del 0,7%, aviam si aquest nou tracte de finançament autonòmic, ja veurem com va la cosa, però una de les coses que tenia que fer-se és que vingués cap a Catalunya, perquè ens comentava en el seu moment el Josep Maria Lluís Carías que s'anava cap a Madrid, em sembla que era quasi 40 o 50 milions i tornava menys la meitat cap aquí, i el que dius tu, a més, la part repartida entre les grans multinacionals quasi del tercer.
Quasi, però aquests diners no hi comptem, no vindran, o sigui, estan reiteradament incomplint sentències del Tribunal Constitucional. Són molts diners que ells controlen i que decideixen a qui van. El que no faran serà que aquests diners vinguin a les entitats catalanes i menys a les petites entitats que treballen al barri del Raval. Oblidem-nos-en.
Les empreses, cap als anys, per més ho vaig notar jo, cap als anys 2000 i alguna cosa, 2006, 2005, o així, va començar a fer una cooperació bastant interessant cap a les entitats del tercer sector, no? Inclús algunes multinacionals. Però això s'ha tallat pràcticament del tot darrerament. Això, les empreses, el primer que han sigut ha sigut l'obra social d'elles. Algunes tenen la seva pròpia fundació i continuen aportant finançament amb elles, però jo, per exemple, he notat que moltes, inclús multinacionals, empreses que abans col·laboraven, el primer que han fet ha sigut tallar això.
És cert, a veure, deixem primer que aclareixi, quan parlem de responsabilitat social no estem parlant de filantropia, la filantropia pot ser un element més dintre la política de responsabilitat, però que una empresa gestioni la seva responsabilitat social no vol dir necessàriament que hagi de donar diners a entitats, això, a veure, jo en tot cas entenc que si és una gran empresa, lògicament en la seva responsabilitat entra col·laborar amb entitats, però ho dic perquè amb una pime, amb una microempresa que està gestionant la seva responsabilitat no necessàriament vol dir que si no dona diners a entitats no és socialment responsable. Dit això d'aquí, què és el que ha passat? Home, mira, jo et diria que empreses que realment estaven gestionant la responsabilitat d'una manera integral, per convicció que s'ho creien, han mirat de mantenir el màxim possible aquestes aportacions que també feien entitats. Aquelles empreses que sí que és veritat que tenien una línia, digue-li, d'obra social o de filantropia, però que tenia una orientació no tant per convicció i per responsabilitat social, sinó que era més per una política d'imatge, de màrqueting, de comunicació, d'esponsorització, és absolutament normal, és normal que en aquests casos, si han hagut de retallar per totes bandes una empresa que les coses li estan anant malament, és absolutament normal que retallin això d'aquí. Vaja, és a dir, la diferència és, aquelles empreses que realment ho tenien dintre la seva cultura i que era una cosa que ho situaven en el camp d'un compromís gairebé personal dels propis directius, aquestes ho han mantingut, han fet l'esforç que sigui per mantenir-ho o reduir-ho al mínim possible. Altres, que senzillament era una acció que la feien com qui podia posar publicitat, doncs home, clar, quan han hagut de retallar, el primer que han fet és treure-ho. Per tant, això també ens ha servit per aprendre quines són les empreses. Perquè, clar, a vegades les entitats, quan trucàvem a la